Bon dia. Divendres ens acomiadàvem del Penedès en xarxa i de les emissores que ens acompanyen. I avui, Ràdio Vilafranca engega el magazín d'estiu que us acompanyarà durant 8 setmanes, des d'avui, 17 de juliol, i fins al 8 de setembre. Al Penedès, gamma extra, de 9 a 12, de dilluns a divendres, combatrem la calor amb un equip fantàstic, compost per l'Eric Guijarro, els esports, l'equip de Xerigots, el Joan Rovira, que ens descobrirà arbres monumentals, la cuinera Èlia Vidal, l'Alba Esteve, que ens acostarà la veu i les inquietuds dels joves, l'Eric i el seu humor, aprendrem anglès amb David McGeary, sortirem a l'estranger amb l'Irene Fernández, la Clàudia Samsó ens ensenyarà activitats per als infants. Amb l'Astrid Barquer ens alimentarem bé. Descobrirem la moda sostenible amb l'Ariadna Massana. Sortirem al carrer cada setmana amb l'Enric Vidal i el Marc Paredes. Els administradors de la Festa Major ens aniran explicant setmana a setmana com serà la més típica. Farem coaching, això sí, amb xancletes, de la mà de la coach Glòria Forns. Descobrirem el patrimoni penedesenc amb Josep Maria Feliu. I no faltarà la música, amb Pere Reventós i DJ Ribas. I és clar, cada matí a les 11 tocades obrirem línies i els divendres regalarem una caixa de préssecs de tres socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Són Can Baldiri, família Esteve Ràfols i Torrents Vinyes i Fruits, entre tots els que hàgiu trucat al llarg de la setmana. Us saludem aquest primer dia d'estrena de motxilla i sabates noves aquest 17 de juliol. Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, Sílvia Delgado, i també comptem amb l'Aina Soler a l'equip. Benvinguts al Penedès Gamma Extra 2023. Cada matí començarem amb la salutació, presentant el menú diari i tot seguit tafanejarem una miqueta els diaris. Els dilluns hi haurà esports amb l'Eric Guijarro. Després de les notícies de 9:45, esbossarem el Firar amb les seves impulsores, la Cristina Gallardo, la Joana Salvador i la Joana Sadurní, i els artistes que hi prendran part. Tots aniran passant per aquí dilluns a dilluns. Després del butlletí de les 10, la formatjada amb la Gemma Urgell de Xerigots. Setmana a setmana parlarem, reivindicarem el formatge i tot allò que envolta aquest producte carregat d'històries curioses i gustoses. Dia a dia també us anirem descobrint totes les propostes, tots els espectacles que hi haurà la temporada vinent a Cal Bolet i a l'Auditori. Amb el Joan Rovira sortirem d'excursió tot buscant ombres monumentals. Avui les aulines reclamadores al Pla de l'Estany. A les 11:07 aproximadament obrirem línies, xerrarem i anirem donant números pel sorteig d'una caixa de préssecs. Aquesta setmana serà una caixa de família Esteve Ràfols que dissabte mateix podreu recollir a la seva parada al Mercat de Vilafranca. I acabarem cada dia amb música. Avui presentarem, punxarem un àlbum de Stevie Wonder. Com heu pogut escoltar, hi ha molta teca, així que vinga, som-hi!
Penedès, gamma extra.
Anem al quiosc i comentem què diuen els principals rotatius editats a casa nostra. Comencem amb l'Ara. El govern espanyol vol portar al TC la llei de la sequera. Inicia els tràmits per impugnar el text per com preveu la contractació d'emergència. La norma, aprovada amb els vots del PSC, pot quedar aturada i el govern ho veu com una aberració. La foto és per Alcaraz, que s'endú Wimbledon en una final memorable. I destaca també l'Ara que mor Jane Birkin, icona del pop contracultural, la cantant i actriu anglo-francesa que va formar una cèlebre parella amb Serge Gainsbourg, tenia 76 anys. A Aquest dilluns 17 de juliol, el periòdico obre amb Alcaraz, que fa història a Wimbledon, i amb l'última enquesta del Gesop abans del 23J, titula Els votants del PSOE i Sumar s'obren a salvar Feijóo de Vox. Els espanyols prefereixen un govern d'esquerres a un pacte del PP i socialistes a una aliança amb Abascal. El bloc de la dreta i l'ultradreta acaricia la majoria absoluta en l'últim tram de campanya. I la foto és per Salvador Illa i Pedro Sánchez, destacant que Sánchez ve al seu feu català, i aquests altres titulars també. Junts juga la carta Puigdemont davant l'abstencionisme independentista de les llistes d'espera a la llei antitabac, els reptes sanitaris del nou executiu. I Martín Blanco, el candidat del PP a Catalunya, diu que és probable que un govern del PP reactivi el sobiranisme. El Punt Avui fa al·lusió al calvari del vot exterior. Un total de 281.155 catalans que viuen a l'estranger podran votar. L'eliminació del vot pregat facilita uns tràmits que encara necessiten millorar. A partir de l'any que ve, ens diuen, notarem més el canvi. S'apaga la veu de Jane Birkin. Només el 14% de l'alumnat té el suport que cal. Els perfums d'autor, luxe català, les botigues catalanes s'han especialitzat en un producte que fuig de la distribució massiva de les marques comercials. Es disparen notablement els trajectes a peu, en bicicleta o en patinet, i els escorxadors serveixen 2,5 milions de tones de carn a Catalunya. El 80% del que es consumeix correspon a l'espècie porcina. I acabem aquest repàs als diaris amb La Vanguardia. Alcaraz es corona a Wimbledon. Amb només 20 anys aconsegueix el seu segon gran slam després de batre Djokovic en 5 sets. Titular del mercat laboral, la majoria de la nova ocupació a Espanya es cobreix amb immigrants. El gruix dels llocs de treball que genera l'economia són de poc valor afegit i amb salaris baixos, com el sector serveis. L'esprint final arrenca a Catalunya amb el procés en un calaix. Masclistes cada vegada més cruels. Adeu a Jane Birkin, musa del pop i dama de la chanson, i la palma crema i es reobren les ferides del volcà.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Què serien els dilluns sense els esports? Per sort comptem amb l'Eric Guijarro, que ens acompanyarà aquest estiu parlant d'esports, si cal, en clau estiuenca. Eric, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, com anem? Comencem de nou, eh?
Sí, sí, Sant Tornem-hi, o punt i seguit per nosaltres.
Sí, sí, podríem dir que sí, perquè estem tota la temporada aquí repassant el que dona de si les lligues, els diferents equips de la comarca, i ara sí que aprofitem sempre, no, per obrir una mica més el ventall. Evidentment sempre amb una clara vocació comarcal, però també sempre podem parlar d'altres coses. I home, si avui parlem d'esports, també hem de parlar de tennis, no? Perquè ahir es va viure aquesta final de Wimbledon. Realment ha sigut una bomba, no? Que Carlos Alcaraz amb 20 anys aconseguís guanyar
aquest
títol, no? Davant de Djokovic, que podríem dir, sempre quan parlem de tennis diem Nadal és el rei de Roland Garros, però si parlem de Wimbledon, Djokovic podríem dir que és el rei de la herba, no? I va guanyar a Djokovic a la final fent alguna cosa que no hi ha fet pràcticament ningú, que és guanyar a Djokovic a 5 sets, també, arribant al límit, també capgirant una situació límit, que és començar perdent amb un primer set que Alcaraz perdia 1-6. Per tant, podríem parlar d'una gesta, el que va fer Alcaraz ahir, va ser espectacular.
Com a aficionat, sí?
És espectacular veure una cosa.
Vas gaudir.
Increïble, increïble. I vaja, jo crec que els que estaven allà a l'All England, a la pista, doncs van gaudir molt. i un d'aquells moments històrics. Ahir es parlava de que això pot canviar la història del tennis. Realment pot marcar el relleu generacional, no? Que hi ha un jugador d'aquesta nova generació, també tan jove, aconsegueixi prendre-li aquest títol a Djokovic amb els seus 36 anys. Una edat que no es nota sobre la pista, perquè podríem dir ja és un jugador veterà, li comencen a pesar les cames. Al contrari. Podríem ahir veure el partit i dius, qui és el de 20 anys aquí? És realment increïble. Aquesta longevitat també dels esportistes d'avui dia, que ara parlarem d'hoquei patins d'aquí una estona, també jugadors amb 40, 43 anys jugant, és realment increïble, no? Com la genètica i també la preparació física evoluciona, i això es nota no només en el tennis, en el futbol, en tots els esports.
Cada dilluns parlarem d'esports, només arrencar el programa pels vols d'un quart de 10 del matí amb l'Eric Guijarro, sempre, com deia ell, buscant els esports en clau Penedès, si n'hi ha, i avui estem contents perquè comença l'europeu d'hoquei patins a Sant Sadurní.
Exacte, comença un europeu molt engrescador. No parlem d'un campionat amb 32 equips, com ja estem acostumats a veure mundials de futbol amb infinitat d'equips, que potser fins i tot es fa massa feixuc, no? Perquè veus equips que dius, per què juguen aquests un mundial? Però en aquest cas tenim un europeu amb 8 equips, 4 d'ells els clars favorits al títol, o potser els que tenen més opcions, i d'aquests 4 sí que sempre traiem a 3, Espanya, Itàlia i Portugal, que són els que s'enfronten ara en aquesta primera fase. És un format en el qual és tots contra tots, podríem dir. Comencen a enfrontar-se les seleccions més fortes, després es veuen les cares les més fluixes, i ja després una altra vegada es tornaran a creuar pel mateix costat del quadre aquestes favorites al títol, i a més un campionat que es juga exprés perquè comença avui i acaba dissabte. Per tant, és partits cada dia, exigent en aquest sentit, i sobretot perquè estem en unes dates de l'any en què la calor doncs també es nota. Divendres vam estar allà al pavelló de l'Ateneu.
Tela marinera, podia... no?
Jo me l'esperava pitjor, sí. A nivell de temperatura. Jo...
Espera't a demà, que hi ha
no sé.
Del pic de calor.
Jo no sé si van tenir un ventilador, un aire condicionat per allà amagat, però sí que és veritat que...
Encara,
i era la tarda, Vull dir, jo crec que no es poden queixar els jugadors, però en tot cas, jo estava allà de miranda, no estava jugant ni movent-me. Dèiem que divendres estàvem allà al pavelló de l'Ateneu perquè es feia el Media Day, que és aquesta atenció als mitjans que feien els jugadors, cos tècnic, una mica per valorar com es presenta aquest campionat d'Europa, que sense cap mena de dubte tenia Sant Sadurní un esdeveniment així, doncs és molt cridaner, i sobretot aprofitar, no?, per fer una crida a tots els afeccionats, a tothom que li pugui interessar, no només l'hoquei, sinó també l'esport en general. Veure les millors seleccions d'un esport aquí al costat doncs sempre és una oportunitat, i la tenim aquí a les mans aquesta setmana. Campionat que comença avui mateix amb partits des de 2:45 del migdia en aquesta primera jornada. Suïssa-Anglaterra, 2:45, a les 4 Andorra-Alemanya. Aquí juguen aquestes 4 outsiders, no? Aquestes menys favorites, però ja a la tarda, a partir de 6:45, Portugal-Itàlia, i a les 9, Espanya-França, que serà el primer partit pel combinat que dirigeix Guillem Cabestany, que és el primer protagonista que escoltem en aquest espai d'avui.
Les sensacions que tenim ara mateix, just abans de començar l'últim entrenament, no t'enganyaré, estem contents de com ha anat evolucionant l'equip, molt contents de com... conviu el grup i de com han viscut aquestes 3 setmanes de preparació, i amb les 3 setmanes, que és poc temps de preparació, penso que no podíem aspirar a aconseguir gaire més del que hem aconseguit en aquests entrenaments, però bueno, ara veurem com comença la competició, perquè al cap i a la fi només són entrenaments, i ara ens hem de ficar davant del mirall dels rivals i a veure si aquest nivell que hem aconseguit als entrenaments és suficient o no. Però bé, com et dic, preparats i amb moltes ganes de que arribi el dilluns.
Si preguntava al Sergi i al Pau si pesa una miqueta la responsabilitat de jugar a casa.
Ostres, el que sento jo personalment és moltes ganes de que arribi la competició i de veure l'Ateneu ple i de gaudir d'una experiència que penso que serà única, perquè no crec que sigui ara que no no crec que tornem a viure un europeu a Sant Sadurní, mai se sap, però una altra competició d'aquest nivell aquí a Sant Sadurní, en primera persona, a peu de pista, complicat. Per tant, amb moltes ganes de gaudir-la. Potser sí, no?, que hi ha un puntet més de responsabilitat, senzillament perquè quan entrem a pista o jo a la banqueta segurament mirarem cap a la grada i veurem moltes cares conegudes. Però això també és un punt de motivació i d'alegria, per tant, no vull agafar-me com un punt més de pressió. La pressió la tenim, evidentment, perquè volem guanyar i volem fer-ho bé, però agafem-ho més com una motivació.
Has de repetir una mica les imatges que es van viure en el Mundial, en l'Europeu sub-17?
Bueno, jo també el vaig poder viure també aquí a prop de la pista i va ser espectacular. Espero que hi hagi una mica més de control perquè l'últim dia es va desbordar una mica tot plegat, però sí, jo espero que, i estic convençut que, no sé en quin nombre, però segur que l'Ateneu farà donarà molt bona imatge perquè tot l'entorn és entorn d'hoquei i segur que la gent voldrà veure bons partits com hi haurà cada dia i esperem que puguem estar jugant la final, és igual contra qui, i que l'ambient sigui similar o igual. Jo crec que no fa falta les meves paraules per animar la gent, però perquè serà una oportunitat única. Jo només puc dir que un dels meus primers records com a jugador en el seu moment va ser l'europeu del 82, diria, sub-19, i per mi va ser el primer xoc de veure una competició important aquí, i que va ser aquí a l'Ateneu. I crec que per la canalla pot ser un record molt bonic per el seu futur i segur que la gent de hoquei s'ho passarà molt bé, hi haurà els millors jugadors del món i els millors equips també, per tant no s'ho poden perdre.
Guillem, abans parlaves d'aquesta evolució que ha viscut l'equip en aquestes setmanes de feina, una mica amb què et quedes de tota la feina que s'ha fet?
Ostres, jo em quedo amb tot, però si em fas escollir, vinga, m'atreveixo a dir que em quedo amb la predisposició i l'alegria amb la que està treballant el grup. Era un dels nostres propòsits, no només treballar dur i esforçar-nos i intentar fer les coses el millor possible, sinó disfrutar-les i gaudir-les perquè això són 4 setmanes que d'aquí 5 anys podem recordar-les com un malson, no? Com un estiu pesat d'entrenaments o com una molt bona experiència esportiva, professional, un repte esportiu que intentarem que acabi amb el millor resultat possible, però al cap i a la fi ens en recordem de les sensacions que ens deixa i fins ara, ho acabem de comentar amb el grup, penso que tothom està molt a gust i molt content i això espero que es reflexi també a la pista, que segur que es notarà.
I per meva ja l'última, a nivell de format, una mica us enfrontareu a tothom, per tant també preparats per trobar-se a diferents escenaris.
Sí, bueno, el Mundial va ser fa relativament poc, per tant els equips poden canviar una miqueta, però no molt, i crec que ens trobarem, evidentment, els millors equips amb aquest format que s'ha plantejat, però coneixent-nos una miqueta ens trobarem a 3 grans rivals, serà una competició molt dura perquè esperem jugar 2 vegades amb com a mínim dels 3 rivals del grup, amb 2 jugar-hi 2 vegades i serà també curiós veure com anem competint durant la setmana, pensant que la primera fase, evidentment que és molt important, però l'important serà arribar el dijous i divendres i dissabte en les millors condicions.
Doncs escoltàvem a Guillem Cabestany, penedesenc de Sant Pere de Riudebitlles. Evidentment aquest component local del fet de jugar a casa doncs serà important per molts jugadors d'aquesta selecció, alguns perquè són de Sant Sadurní, d'altres perquè han jugat al Noia, per tant això també serà un component a tenir en compte. Un d'ells, un d'aquests representants penedesencs a la selecció, ja un dels habituals, és Sergi Aragonès, germà de, també jugador, exjugador del Vilafranca, Xavi Aragonès, vell conegut d'aquesta parròquia, i amb el Sergi també podíem parlar d'aquesta experiència de jugar un europeu a l'Ateneu de Sant Sadurní.
Bé, moltíssima il·lusió, sobretot el fet de doncs, jugar-lo sense dormir, no? En aquesta pista que m'ha vist créixer, davant de la gent, davant de família, doncs, sobretot amb molta il·lusió, molt motivat i, evidentment, doncs, intentant doncs, aconseguir el premi gros.
No sé, Sergi, si pesa una mica aquesta responsabilitat de jugar a casa.
No, jo crec que és un factor que l'hem de jugar a favor, no? Evidentment, doncs, hi haurà molta gent doncs, que ens recolzarà i, evidentment, els intentarem doncs, tornar amb alegria, no? Vull dir, amb premi o amb el que sigui. Però crec que és un factor doncs, que l'hem de jugar a favor.
Bueno, porteu unes quantes ja setmanes de feina. Com estàs veient a l'equip en aquests dies previs al campionat?
Bé, com dius, ja portem unes setmanes. Crec que l'equip ha anat de menys a més. Els primers dies, doncs, posar-nos tots una mica doncs, alineats és normal. I aquestes últimes setmanes doncs, crec que l'estil de joc doncs, és molt vistós, és molt bo, ens afavoreix a cadascú dels jugadors. Per qual cosa crec que afrontem el campionat amb garanties.
Quin diries que potser és el punt fort d'aquest equip de cara al campionat?
Bueno, crec que tenim una combinació molt bona doncs, de diferents estils, sobretot d'individualitats que crec que poden marcar la diferència. Tot i així, doncs, l'equip juga molt bé amb passe, en transicions, per qual cosa crec que abastem molts àmbits del joc.
Parlava abans l'Eli d'aquest ambient, no? De jugar a casa sempre és especial. Vam veure, per exemple, el setembre passat de l'any 22, un Ateneu ple. No sé si també doncs, hi ha la il·lusió de que això pugui passar. No?
Sí, evidentment. Nosaltres esperem que el pavelló estigui ple, sobretot animant-nos. Com he dit abans, és un factor que crec que el podem jugar a favor. Per qual cosa, crec que Sant Sadurní també doncs, és una tradició d'hoquei. És un esport que està relat molt al poble, per qual cosa estic segur que hi haurà molta gent que ens vindrà a veure.
Parlàvem fa unes quantes setmanes també amb el míster. Potser hi ha també les ganes de treure's aquesta espineta, no? Pensant en l'últim campionat, en el Mundial, no?
Sí, sobretot crec que tenim el record també de l'europeu que vam guanyar. Després la mala experiència de potser Argentina, doncs que ens vam quedar molt lluny del títol. Poca cosa tenim una oportunitat molt maca per intentar revalidar aquell títol que vam aconseguir i, evidentment, doncs, fer-ho aquí a casa crec que seria molt emocionant.
I pel que fa al format, una mica, què us sembla? Perquè al final us veurà les cares amb tots.
Sí, jo crec que és positiu, no? Tenir doncs, aquests partits a la fase inicial doncs, del nivell. Evidentment, doncs, els haurem de competir tots tres molt bé, però crec que el format doncs, és molt atractiu, sobretot pel públic.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I anem ara amb un altre penedesenc, amb un altre sadurninenc que no necessita presentació, Pau Bargalló.
Hi ha un grup humà molt bo, ens coneixem tots des de fa molts anys i bé, jo crec que, com he dit abans, hem fet una preparació molt i molt bona i per afrontar amb màximes garanties a intentar cada campions. Jo crec que l'Ateneu ja és especial per qualsevol jugador d'hoquei, doncs els que han tingut la sort de ser d'aquí o que han tingut la sort de poder disputar alguns anys a jugar amb el Noia, jo crec que encara és més especial el fet de poder jugar en europeu en una pista que ens agrada molt i en un poble que respira hoquei.
Doncs des d'avui fins dissabte el millor hoquei d'Europa a Sant Sadurní.
A divertir-se, doncs. Gràcies, Eric.
A passar-ho molt bé, que tingueu molt bona setmana.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Aquest dissabte han pres possessió del càrrec els nous consellers i conselleres del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Xavier Lluch, alcalde de Font-rubí, ha estat escollit novament president. L'alcalde de Font-rubí, Xavier Lluch, d'Impulsem el Penedès Junts, ha tornat a ser investit president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès al ple celebrat aquest dissabte al migdia. Impulsem el Penedès Junts governaran novament amb un acord amb el PSC, amb qui sumen 20 dels 33 consellers del plenari. impulsem Junts en té 11 i els socialistes 9. El reelegit president del Consell Comarcal apuntava alguns dels reptes principals que s'han de seguir afrontant des de l'ENS, començant per la sostenibilitat i la reindustrialització. Pel que fa a l'organització del Consell Comarcal, el PSC assumirà la vicepresidència primera i les funcions de portaveu del govern comarcal. La resta de vicepresidències seran 4 per a Impulsem el Penedès Junts i una per als socialistes. Més de 13.000 persones s'han aplegat a l'acampada jove de Sant Sadurní. Durant 3 dies, la capital del Cava ha viscut la festa i la lluita amb els concerts de Detallets, els Amics de les Arts, l'Indami, Muixca, la Fúmiga, Auxili, Buos i molts altres. L'acampada jove, el festival més compromès dels Països Catalans, tancava la seva segona edició a Sant Sadurní d'Anoia. Més de 13.000 persones s'han aplegat en aquesta edició, on la defensa de la llengua i la lluita antifeixista han estat els eixos principals. Durant 3 dies, la capital del Cava ha viscut la festa i la lluita amb els concerts de Detallets, els Amics de les Arts, l'Ildami, Muixca, la Fúmiga, Auxili, Buos i molts altres. El director del festival, Pol Baldomà, ha valorat la 26a edició molt positivament i ha agraït l'acollida de Sant Sadurní per segon any consecutiu. S'instal·len plaques solars a la llar municipal d'infants al Parquet. La setmana passada van començar els treballs d'instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de la llar municipal d'infants al Parquet. En total, la potència instal·lada serà de 40 watts pic. Les plaques produiran un total de 61.762 kWh, de la qual un 60% serà autoconsumida per l'edifici de la llar d'infants i la resta, un 40%, estarà disponible per ser compartida amb l'edifici de l'Enològica, al carrer Amàlia Soler. Aquesta instal·lació evitarà emetre més de 430 tones de CO2 a l'atmosfera en 25 anys i quedarà amortitzada en un període de poc més de 6 anys. I ho avançàvem la setmana passada, s'han donat a conèixer els recorreguts de les processons de la Festa Major de Vilafranca. Segons l'agenda d'activitats de l'Ajuntament de Vilafranca, la processó del 29 d'agost sortirà des de la casa de l'exadministrador Raimon Escofet al carrer Pere Giró. Tot seguit, el seguici es dirigirà a la Basílica de Santa Maria, passant pels carrers Pere III, Jaume Balmes, enfilant el carrer de Sant Julià, Hermenegild Clascà, Sant Bernat i fins a la plaça Jaume I. Pel que fa al 31 d'agost, la processó sortirà, com és habitual, des de la plaça de Jaume I i passarà per la plaça de Santa Maria, el carrer de Santa Maria, la plaça de la Vila, carrer de la Indústria, carrer de la Font, per girar 90 graus cap a la plaça del Carme, plaça Anselm Clavé, carrer de la Muralla de Sant Magí, carrer de Santa Clara i fins a arribar al carrer del Cid número 40, indret on tindrà lloc l'entrada a casa de l'administradora Laura Bages.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. Ofereixen tot tipus de serveis per al vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens, tot tipus de mecànica ràpida. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot 16-18, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. Al telèfon 93 817 3866 o al web pneumaticsferret.com.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Les nostres vides són úniques i estan plenes de records, il·lusions i fantasia de colors, desitjos, viatges, emocions i aficions. Emmarcar és posar vida als nostres records. Jaume I, taller de marcs, des de 1977.
Passen gairebé 7 minuts de 2:15.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Dilluns a dilluns, al llarg d'aquestes 8 setmanes que compartirem de Penedès Gama Extra, esbossarem el Firar 2023 amb els artistes que hi participaran. Setmana a setmana els coneixerem a tots i totes, tot parlant d'art. En aquesta primera trobada ens l'acosta l'Aina Soler.
Comencem una temporada més, la segona, en aquest cas, d'Esbossant el Firart, una secció on parlem de com s'està preparant tot això del Firart, els artistes que podrem trobar-hi i tota la feina que hi ha darrere. Això ho fem amb la Cristina Gallardo i avui ens porta també a la Maria José Planells, el Joan Canals, l'Helena Musa, l'Anna Requesens i la Judit Hernández. Bon dia a tothom.
Hola.
Avui estudi complet, eh? Doncs expliqueu-nos una mica qui sou, què feu, bueno, una mica la vostra feina. No sé qui vol començar. Vale, perfecte.
Hola, bon dia, soc Maria José Planells i el que vaig a preparar, bueno, el que estic preparant per al Firart bàsicament serà gravat. Serà obra de petit i mitjà format i en el tema que tracte és el pas del temps mitjançant els objectes.
Molt bé. Següent.
Hola, jo sóc la Helena Mesa, de nom artístic Helena Musa, com molt bé heu dit, perquè és una cosa que costa. Quan, en el meu cas, jo tinc el fet de tenir un nom artístic, no?, que sota el qual em sento còmoda, doncs passa molts cops això, que no acaba de... o no ho explico bé, o no acaba de quedar. Bueno, la qüestió és que jo estic preparant pel Firart. Ben encara no ho sé... Però probablement és un treball amb tinta xinesa, que és el que estic fent darrerament, i seran làmines, fonamentalment d'un format mitjà, però probablement recuperaré un petit, i algun format un mitjà, que tinc ganes d'expandir-me una miqueta més de l'habitual.
Jo no en sé d'això, què és un format mitjà. I...
Per exemple, bueno... Clar, sí que és relatiu. Per exemple, per mi, petit, doncs és un 30x30. Uh-huh. I mitjà, doncs una miqueta més, potser serà un 50x70, vale. Alguna cosa així.
I tant l'Helena com la Maria José repeteixen aquest any el Firart, que ja doncs, portava l'Helena ja fa molts anys que s'hi presenta. La Maria José em sembla que va ser el teu primer l'any passat, no? I aquest any doncs, estem molt contentes de tornar a comptar amb elles. I a més, totes dues ara mateix teniu exposicions en marxa. No, Helena, tens una exposició al Claustre dels Trinitaris?
Sí. És una exposició que es titula Paper mullat i que en aquest cas... Doncs és una exploració d'un format molt gran. Són papers de 1,60x1,60, que vaig fer el calorós estiu passat, que sembla que aquest any haurem de repetir, i a partir de la base de mullar un paper de filtre industrial molt gran i llavors doncs, tacar-ho mínimament amb tinta xinesa, amb algun punt de color, i això, els trinitaris fins al 30 de juliol, podeu anar a veure-ho.
Maria José, si ens vols parlar la teva.
Jo s'inaugura el dia 6 de juliol a Conca, que he sigut seleccionada en el segon Premi Internacional de Gravat de Castella-La Mancha. I es fa a la Fundació Pérez, que és una fundació especialitzada en gravat i en art contemporani.
Déu-n'hi-do, eh? Vale, doncs anem per allà i després ja seguim parlant.
Soc l'Anna Requesens i és el primer any que em presento al Firart i bueno, tinc dues línies de treball, diguéssim, una és entre collage i fotografia, en la que juguen amb la geometria, on també Bueno, només utilitzo el blanc i el negre. I després una altra línia més d'experimentació amb impressores o amb màquines que imprimeixen i amb tinta d'impressora, on potser permet una mica més de joc. I de cara a aquest firar, doncs ja que ens hi posem, pensava a ampliar una mica més aquesta experimentació o, si més no, estar aquest estiu jugant amb tintes o obrir una altra línia, a veure què tal, a veure què surt.
Endavant.
Jo em dic Joan Canals i bueno, aquest any el que portaré és, bueno, és el primer que participo, sobretot obra sobre el paper, que és el que estic treballant actualment. Pintura en collage, amb superposició de capes. Jo generalment treballo les obres en molts dies i vaig intervenint. I després gravat de petit format i algo que vull intentar, que encara és nou per mi, que és la serigrafia. Que, bueno, em penso posar i si en surt algo, pues serà d'alguna manera el primer cop que treballo aquesta tècnica.
Molt bé.
Doncs jo sóc la Judit, que també em diuen Najo, vull dir, i també firmo com a Najo últimament. Bueno, sí, firmo i me'n recordo. I jo treballo bastant en il·lustració digital, però també estic com tornant a fer coses analògiques, però no res tan... Vull dir, no sé, jo vaig fent una mica i amb el material que tinc per casa i pues una mica així low cost tot, també, perquè no... Sí, no tinc més diners per comprar coses xules. Però això, i... Pues sí que vull portar coses d'il·lustració digital perquè és on em moc més, però també com vull tornar a jugar una mica amb tot l'analògic, pues també d'esto. I format, pues petit i mitjà, suposo. Sí.
I de què parles normalment?
És que normalment faig coses bastant surrealistes, és a dir, poso a dibuixar i aviam una mica què surt. També és com depèn de l'estat d'ànim que estigui. Si estic més trista seran coses més tètriques i si estic supercontenta pues hi haurà color viu i de tot, però no tinc com una cosa molt d'esto, no.
Perfecte, Cristina, et presentes tu també, ja que és el primer dia, així per si algú encara no sap qui ets tu, què fas amb el FIRART.
Sí, jo sóc la Cristina Gallardo i sóc codirectora juntament amb la Joana Salvador i la Joana Sadurní d'aquesta segona edició. Vam començar com a equip l'any passat agafant les regnes del FIRART i doncs continuem aquest any, no?, amb la incorporació de la Joana. I llavors, doncs, no res, estem molt contentes de que hi hagi cares noves, de que us mantingueu les persones que confieu en el FIRART i amb moltes ganes de veure ja les peces d'aquest any.
Molt bé, quines ganes, ja, de començar a parlar d'això, de que venen ja els dies de festa major. És molt guai. No sé, esteu contents i contentes de tornar a arrencar? Perquè quan fa que treballeu ja per aquesta edició?
Doncs vam llançar convocatòria cap a l'abril, pot ser, l'abril, i des de fa un meset, potser, que els artistes ja van sortir a la llum i ja estan treballant.
Déu-n'hi-do. Vale, doncs ara, Cristina, volies parlar també d'un tema, ens l'expliques millor tu?
Sí.
Que en sabràs, jo sóc aquí la dinamitzadora, però no hi entenc gaire d'aquestes coses.
Bueno, la idea una mica del programa també és, no?, és establir uns espais de tertúlia i aquest programa us volíem plantejar parlar una miqueta de les disciplines, no? Què és el que us permeten expressar les disciplines amb les que treballeu, per què les heu triat, ja sigui per tema de recursos, com comentaves, Judit, no?, o versatilitat. Jo també treballo amb digital perquè puc anar a treballar a qualsevol lloc i és econòmic. I llavors, bueno, una mica per veure vosaltres, que a més tenim una taula amb gent molt diversa a nivell de disciplines, doncs que ens expliqueu per què trieu aquesta disciplina i què us permet expressar.
Doncs si us sembla, jo per exemple recullo, i una mica també al fil, el que deia la Judit, a mi el que m'ha passat sempre és que també m'he trobat materials, d'alguna manera, que m'han anat portant a llocs diferents. No sé, quan vivia a Barcelona recordo que em vaig trobar un mostrari de teles i perquè, clar, allà les escombraries de Barcelona són espectaculars, són una fonda, i ja sorties una mica de cacera, diguéssim, i doncs començant de pintar sobre tela amb oli convencional, de sobte et trobes unes teles estampades molt variades que et permeten fer una mica de cera, una mica de... i les treballes sense... fas la imprimació amb cola de conill sense tapar el fons i ja tens un altre punt de partida molt, des de que estic al Penedès, ja fa més d'una dècada, el paper, no? He anat a parar a una zona de molins paperers i llavors, doncs, d'aquí ha començat l'aventura, no?, de la tinta xinesa i el paper. Però també és una mica que te'ls vas trobant. I vas, el teu itinerari, no?, va una mica darrere, en el meu cas, d'aquestes troballes.
Jo he tornat a fer gravat tradicional, que últimament estava fent més instal·lació i ara no sé per quin motiu torne com a rere, no? Aleshores, els gravats que presentaré estan fets sobre zinc, ferro i coure, materials molt tradicionals del gravat, treballats d'altra manera, me referir si faig avia tinta o... he de seguir uns passos tècnics, però també deixe que el factor sorpresa o el factor màgia, més que sorpresa, també entre dintre del gravat. El meu treball sí que necessita un lloc establir, no puc anar perquè necessita un tòrcul per estampar, però també dintre d'aquesta màgia que té el gravat, i també, per això, com he tornat arrere, també el pas del temps, he unit, no?, la temàtica mitjançant els objectes amb el moment que estic vivint, no sé per quin motiu. Aleshores sí que estic fent sentant-me en l'estudi tranquil·lament, en la meva punta seca, barnissant les planxes, les matrius, i dibuixant, i tornant a estampar, i bueno, gaudint del moment de l'estampació i de la realització. Més que de l'experimentació, pot ser en que he tingut altres fases, en planxes no tradicionals, com els plàstics i els suros, no sé per a quins motiu ara... Aleshores, el que serà com obra figurativa no és tan abstracta com el que vaig presentar l'any passat. També adaptant-me un poc al firar, no? Aleshores, perquè abans les instal·lacions sí que les vaig exposar en una sala, però, clar, jo penso que un artista també s'ha d'adaptar una mica al que li proposen, no? Aleshores, dintre de tu com eres i la teua obra, aleshores, pues, t'adaptes a si ara... El firart porta aquestes característiques, doncs aleshores, en certa manera, m'adapté a fer obra en aquestes característiques.
Clar, a més el firart et t'ho demana, no?, perquè és una proposta molt concreta, donem unes mides molt concretes i entenem l'esforç que feu els artistes de gran format per adaptar-vos al petit format, que és la característica principal del firart, no? Molt bé. Anna, què ens expliques?
Bé, bueno, el que us comentava de les dues línies de treball, jo m'he centrat més o treballo potser, m'hi passo més hores en la línia més digital, però perquè d'on apareixen les coses, o les visualitzo així, visualitzo formes molt concretes, molt netes o molt blanques, llavors el digital em permet aconseguir un fons impecable blanc amb una geometria negra. I que potser amb el traç no ho aconsegueixes tant en pintura o així. I l'altre vessant, més experimental, aquí sí que jo trobo molt important també de l'error del procés de creació, fer-lo peça final. També, és a dir, a vegades anem a buscar una cosa impecable, perfecta, i després d'haver estat treballant en un projecte, em va interessar molt que l'error que es genera des de l'inici del projecte fins al final acabi sent la peça final. I és aquí on a vegades és la vessant potser més analògica o més de material, on és això, més jugues més. Sempre una mica en una vessant d'introspecció en allò que estic fent, també. És a dir, tot apareix o... d'un concepte, d'una idea, d'un sentiment que tenim, d'un fragment d'un llibre, una petita cosa que llegeixes, i allò traduir-ho en imatge, doncs, o transformar una miqueta les emocions que tenim en el nostre dia a dia, transformar-les en imatges i donar-los un altre valor, no? O aquella sensació, aquella emoció, que tingui un altre record, també. I crec, per mi, a nivell personal, és important veure-ho, donar-li un gir.
Molt bé. Passem de la transformació de l'Anna. Joan, què ens explica?
Bueno, jo treballo... La majoria de les meves obres sobre el paper treballo en moltes fases. D'alguna manera, ve ser una biografia emocional en la qual vaig abocant, diguéssim, el que en aquell moment, diguéssim, em ve pel cap. I llavors, es va creant una estructura que la mateixa estructura va marcant una miqueta per on seguir, no? I a la vegada s'introdueixes pues una miqueta el que aquell dia pues, vols explicar, no? El deixo una mica que les coses passin. He treballat molt sobre el paper perquè era còmodo, ho podia treballar a qualsevol espai, podia bellugar-lo. I, bueno, de fet, Firard, ho vaig estar mirant, diguéssim, quines propostes d'ara havien a Vilafranca, perquè jo estava anteriorment a Hospitalet i el que em va passar és que em jugaven, o sigui, a l'espai de lloguer que tenia me'l pujaven a més del doble. I em van dir, no, si vols, et fem un favor i pel mateix preu la meitat. I vaig dir, no, adeu-siau, no? Vaig buscar un lloc i ara estic, bueno, molt a prop dels Monjos. I tinc un espai molt bàsic, molt gran, i bueno, penso que sortiran coses molt interessants. Passaré molta calor, però és el que n'hi ha i estic feliç, de veritat.
Clar, a mi em va sorprendre molt quan vam veure el teu portfoli, per exemple, no? Tenies aquestes figures com una mica enigmàtiques a sobre d'un paper imprès, no? com una pàgina d'un llibre. Llavors, em podries explicar una mica més en què consistien aquestes figures? Perquè és el que més em va intrigar de tot, no?
Sí. Això. Bueno, aviam, diguéssim, aquestes figures venen d'un procés i venen de molts anys, no? Primer, diguéssim, feia molts anys feia uns animals que es deia fenomenolillos, que eren com uns escarbats que el que feien era defendre visualment el seu espai, no? El seu entorn, no? Després, amb els anys, potser coincidint amb alguna crisi econòmica, vaig passar als homes perro, que era una miqueta l'home domesticat per les qüestions econòmiques, no? I després el que treballa molt és l'espontaneïtat, és a dir, he anat enriquint-me fent una iconografia interior i d'alguna manera el treball automàtic em permet com anar traient, no? Uh-huh. I llavors què passa? Agafo papers de reciclatge, és com dir, qualsevol cosa que està mal estudi té vida pròpia, ja ha viscut, no?, en aquest espai, i els papers que trec d'una impressora, d'una propaganda, és com dir, intentar tornar-los, i si m'allò ja té una part d'una història, i posar-la damunt. I per mi és molt interessant que una gràfia, un dibuix, sigui lo suficientment potent com per seduir la pobresa del material, no? Uh-huh. És a dir, jo vull seduir, però també vull que l'espectador, amb el cas que hi sigui, passi aquesta línia de dir, no, això és material pobre, però em sedueix, no? I vaig cap allà, no? I llavors és una mica de lloc de diverses coses, però d'alguna manera aquests papers em permeten abocar, no? I a la vegada anar traient iconografia que després, pues, en teoria, podria aplicar a grans formats amb aquest espai magnífic, però molt calorós, que tinc a la vereda.
Clar, no, si és que al final l'objectiu de l'art és que transmeti coses independentment del material amb el que està fet, no? Vull dir, es pot parlar amb les coses més bàsiques i més senzilles, amb les troballes a la brossa, que deies, Helena, no? Judit, què tal?
Bé, ai, és que, no sé, han sortit coses molt interessants, com tot això de... pensava, quin tema treballes, que m'has preguntat abans? I fa poc, bueno, jo acabo de fer el TFG i tot, i un professor ens deia, no? Diu, la vostra generació, sobretot, busca com abans... Això, la seva experiència personal, eh? Però era com, aviam qui ho fa millor i tot això, i diu, la vostra generació, esteu utilitzant tot això per curar-vos vosaltres com a persones, com a tot. I, bueno, que tu abans ho has dit, o no sé, ho has sentit per aquí i m'ha recordat com tot això. I no sé, suposo que sí, que igual que els perros que deies tu també, que és com molt, bueno, com molt per allà. No sé què més anava a dir, la veritat.
Ho vas servir. Amb els teus dibuixos vam veure uns colors plans molt vius, no? Uns colors molt saturats, amb unes figures, no? Em sembla recordar uns ulls, unes boques, unes cares.
Sí.
Llavors, crec que el teu llenguatge era com molt impactant i molt, molt clar, no? No hi havia gaires grisos ni gaire... Vull dir, sí que era molt simbòlic, no? Alhora has de fer molta feina de veure què ens està volent dir, però alhora té un impacte molt fort. Llavors, aquests colors que fas servir...
Clar, això m'agrada molt del digital perquè puc utilitzar el color que jo vull. Tipo, poden ser colors molt lluents que potser a nivell analògic potser jo no sé trobar o el que sigui, eh? Però sí, m'encanta com això, utilitzar coses molt saturades, molt com molt dens, no? Tot de llegir també, tant a color com a forma, vull dir, no sé què hi ha allà ben bé ni jo mateixa com perquè algú pugui... Però també m'interessa molt això de
què és això, no? Jo pregunto a casa, què veus aquí? I clar, són tot històries boges. M'agrada molt com la bogeria aquesta i com de X cosa que jo m'he trobat o del que pensava al moment, pues de cop anar a explotar-ho i ara em ve això al cap, pues també ho posaré d'aquesta manera i els colors i els contrastos m'agraden moltíssim. Molt pop, suposo, tot.
Sí, una mica sí, no? Molt bé. Jo tinc moltes ganes de veure la carpeta que ens presentes.
Perfecte, doncs estaríem parlant de moltes coses perquè, a més, tots teniu coses molt interessants a dir i ens hi estaríem hores, però espero tornar-vos a veure i anirem seguint la vostra feina, les novetats i tot el que ens espera per aquest FIRART, així que ens tornem a veure la setmana que ve amb tu, Cristina, i amb els artistes que toqui. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu. Adéu.
Penedès Gama Extra.
Són els Manhattan Transfer, que sempre van bé i no fallen mai. Amb aquest capim ens ajudaran a arribar al butlletí de notícies de les 10.
Seu leito ninho que eu tenho carinho para me fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio para me vencer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho que eu tenho carinho para me fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Pomborema, Ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas no que eu vi, Jari não é Deus, mas acham que sim.